Estel. És la una del migdia.
A continuació us oferim la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Salve, Regina, Mater misericordiae, Divina, Dulce.
Ràdio Estel us ha ofert la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Ràdio Estel.
Des de Ràdio Estel ens mirem al món en clau d'esperança i volem proclamar bones noves amb el llenguatge d'avui. Les pregàries quotidianes, assossegades i viscudes, hi contribueixen. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Augmenten les vocacions femenines a Anglaterra i Gal·les. Al darrer número del Setmanari Catalunya Cristiana expliquem que des de fa 6 anys es baten xifres rècord de noies que entren a la vida religiosa d'aquests països. Un element clau per a aquest augment és el creixement d'una cultura de la vocació dins l'Església, explica la germana Cathy Jones, religiosa de l'Assumpció.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Radioestel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana al moment.
Ràdio Estel.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent, els diumenges a 12:45 del migdia, a Ràdio Estel. Descobreix Rússia aquest estiu amb el Club Més Amics. Del 8 al 15 d'agost descobrirem tots els tresors de Moscou i Sant Petersburg. La plaça Roja, la catedral de Sant Basili, la fortalesa del Kremlin, el parc Ismailovo, el museu de l'Hermitage. Del 8 al 15 d'agost viatja a Rússia amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Aquest dilluns a les 9 del vespre, Ràdio Estel celebra els 100 anys del naixement de Joan Capri amb una peça emblemàtica. Podràs escoltar El pobre viudo, una obra original de Santiago Rusiñol i interpretada pel mític humorista català. Aquest dilluns a les 9 del vespre, El pobre viudo, amb Joan Capri, a Ràdio Estel.
Si algú vol venir amb mi, que es negui a ell mateix, que prengui la seva creu i que em segueixi.
Marc 8:34. Del camp a taula, dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts a Del Camp a Taula, avui dissabte 8 de juliol. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació fa mesos que va intensificar les mesures i protocols d'actuació per evitar la introducció de la xilella fastidiosa a Catalunya, que de moment està lliure d'aquest bacteri, que ja s'ha detectat al sud d'Itàlia, a l'illa de Còrsega, a la costa francesa, a les Illes Balears, i la setmana passada s'ha confirmat un positiu a la demarcació d'Alacant. Ràpidament, Catalunya s'ha posat a disposició de les autoritats fitosanitàries del País Valencià per donar suport a l'erradicació immediata del focus d'aquesta malaltia declarat en una plantació a la cantina de Manlleu. Des del govern català s'ha ressaltat la importància que aquest focus no s'estengui a altres zones i es pugui erradicar. La xilella fastidiosa és un bacteri que ataca més de 300 espècies de plantes i que podria afectar greument cultius molt importants a Catalunya, com l'olivera, l'ametller, la vinya, els cítrics i també les plantes ornamentals. Per això, tota precaució és poca. Fa temps que el sector està en alerta, ja que les pèrdues econòmiques podrien ser elevades si aquest bacteri arriba aquí.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'actualitat.
Des del dissabte 1 de juliol s'han ampliat un any més fins al final de juny del 2018 les mesures excepcionals vigents a la Unió Europea per ajudar els productors de fruita perible afectats per la prohibició d'importar fruita a Rússia imposada per les autoritats d'aquest país. Aquestes mesures van ser introduïdes per primera vegada per la Comissió Europea arran del veto rus del mes d'agost del 2014. Així s'han ampliat fins als 70 milions d'euros els ajuts destinats als productors europeus de fruita, unes subvencions que constitueixen una xarxa de seguretat per a aquells productors que, arran de la prohibició russa, no aconsegueixen trobar cap mercat per als seus productes. Aquests ajuts compensen els agricultors europeus que trien distribuir els seus productes excedentaris a organitzacions benèfiques i escoles, o els destinen a d'altres finalitats, com ara el compostatge, el pinso o el processament. A més de poder-se acollir a la pròrroga d'aquestes mesures excepcionals, els productors de fruita i hortalisses es continuen beneficiant d'altres mesures de la Política Agrícola Comuna, la PAC, com són els pagaments directes al finançament del desenvolupament rural o els ajuts destinats a les organitzacions de productors. Tot plegat puja fins un total d'uns 700 milions d'euros anuals. Per la seva part, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha convocat els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura per l'any 2017. Aquests ajuts, per un import de 300.000 euros, ampliable en funció de les disponibilitats pressupostàries, estan integrats en el programa de millora de la producció i la comercialització dels productes apícoles per al període 2017-2019, aprovat per la Comissió Europea. Una de les principals novetats de la convocatòria d'enguany és que el sistema de presentació de sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s'han de realitzar obligatòriament per via telemàtica utilitzant la seu electrònica del govern català, sense perjudici que les persones físiques puguin utilitzar la via presencial. D'altra banda, la Conselleria d'Agricultura té previst realitzar durant la primera quinzena de juliol el pagament dels ajuts a l'agricultura ecològica corresponents a la campanya 2016 a un total de 1.700 explotacions. A més, ha anunciat que abans de finals d'aquest mes farà efectius els imports corresponents a la ramaderia ecològica a unes 450 explotacions ramaderes beneficiàries. L'objectiu d'aquests ajuts amb compromisos amb 5 anys vista i que s'emmarquen dins el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2020 és incentivar la producció ecològica i respondre a la demanda creixent de l'ús de pràctiques agrícoles i ramaderes al màxim de respectuoses amb el medi ambient.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. L'entrevista.
Ja estem finalitzant la cinquena temporada de Del Camp a Taula. Per això, en aquest apartat, tornarem a oferir avui una de les entrevistes realitzades durant el primer semestre d'aquest any, com a resum. Es tracta de la mesa el dissabte 29 d'abril i que vam fer a Domingo Valiente, director executiu de la Fundació Dieta Mediterrània. Resulta que, mirant allò els papers, vaig veure que la darrera entrevista la vam fer clavat fa 3 anys, perquè era el 2 de maig, i aquesta és el 29 d'abril, o sigui que, sense saber-ho, 3 anys després fem l'entrevista. Clar, estaria bé començar potser explicant què és la dieta mediterrània, perquè potser molts oients no van sentir llavors l'entrevista que vam fer.
Bueno, la dieta mediterrània és un estil de vida, eh? És més, és el nostre estil de vida. Dieta mediterrània és consumir el que tenim a prop, el que hem menjat tota la vida, amb unes pautes, deixa'm dir, normals, eh? Allò que, el que té de variat la dieta mediterrània. Fruita i verdura, amb presència important, per beure aigua, una mica de peix, una mica de formatge, de quan en quan un bistec, i així. Doncs d'aquesta cosa tan racional i tan normal, que és com han menjat els nostres pares, els nostres avis, tota la vida s'ha menjat així, doncs això és la dieta mediterrània.
I a l'oli d'oliva, perquè quan veus gent del nord que estan tan avançats a moltes coses i veus que no saben...
Tens moltíssima raó. L'oli d'oliva és l'essència que ho banya tot. I tenim la sort de que en aquests darrers anys s'ha anat descobrint el que de debò representava l'oli d'oliva. Segur que d'algú dels que m'escolta recordarà que en un moment determinat els metges et recomanaven que no prenguessis oli d'oliva, i jo recordo la mare posar a la taula una llauna d'oli de blat de moro, que aquell sí que era l'oli important. Bé, les coses evolucionen, gràcies a Déu es normalitzen. Hi ha molta ciència darrere ara, quan fem un discurs sòlid, o sigui, hi ha moltes evidències científiques que diuen que l'oli d'oliva és una meravella. I, sobretot, hem de pensar sempre en verge extra.
I també amb el consum responsable, perquè també amb el tema del vi, que vostè és un especialista en el tema, i, bueno, hi ha altres d'això, productes com el porc, com també la vedella, si les cas vermelles... Es desmunten de seguida, vull dir, ja que diu que si són dolentes, que si no sé què, després es desmunta...
Les alertes...
Jo crec que fent... Vaig estar en una xerrada fa poc, precisament de vostès, de gent de la Fundació de la Dieta Mediterrània, amb la presentació del MEAT Bociners Fòrum, que és, bueno, un intercanvi que hi ha comercial entre la gent del sector carni d'aquí amb operadors d'altres països del món, són 140, o, sí. Que precisament es farà la setmana vinent. I, clar, quan ho estàvem parlant i presentant, sobretot el que anava sortint tota l'estona, perquè clar, els de la vedella sortien, escolti'm, què diuen? Consum responsable, tot amb mesura.
Correcte.
Crec que és la paraula, la mesura, no?
Jo, per centrar tot el tema, diria que avui, amb aquest món que, tan mediàtic que vivim, qualsevol alerta pues, corre el globus amb instants, no? I sí que és veritat que la OMS va fer un estudi, que seria un metanàlisi, més que un estudi, el que agafen és que agafen tots els estudis que han fet i d'això en treuen conclusions. I llavors la feina que ells fan, que està ben feta, és alertar a la gent de que cuidado que per aquí, no? Llavors, però en el cas de la vedella, que va semblar que això s'acabava el món, per les indicacions que feien, clar, hi ha que pensar que hi ha societats que no és que se'n fa un ús de la vedella, no? O de la carn en general, sinó que se'n fa un abús. Coneixem societats molt concretes que són capaços d'esmorzar amb hamburguesa, dinar amb hamburguesa i sopar amb hamburguesa, perquè, a més, és la proteïna necessària que aquella gent necessita, però que és la que tenen més a l'abast i és més barata. No? Per tant, tornem al discurs racional. La vedella, diuen els nostres metges i científics i persones molt acreditades de la Fundació d'Ita Mediterrània, l'altre dia hi eren en aquest fòrum del Meat Business Forum que organitza el Departament d'Agricultura, que per cert és una acció molt ben muntada, doncs ens van demanar, veniu i doneu la vostra opinió. I clar, doncs allà es va dir això que estaves dient, Isidre, que tot és un tema de mesura. La piràmide de la dieta mediterrània ho explica perfectament. Recomana un parell de vegades a la setmana menjar carn. Però menjar carn vol dir menjar carn, eh? No estar-se ni pensar que és res dolent. Si al revés, ens diuen els nostres metges que és una proteïna molt bona i molt necessària.
Ara que has esmentat, la tenia la pregunta més endavant, però com que ha tret el tema de la piràmide tradicional, segueix sent, suposo, el clar referent de la dieta alimentària aquesta mediterrània, perquè quan parles de la dieta sempre veig la piràmide per allà. Sí. Però em sembla que s'ha actualitzat i ha anat adaptant una mica també als nous temps, no?
Jo diria que i ho dic sense cap tipus de mania, perquè jo no hi era quan es va fer aquesta piràmide, però aquesta piràmide, l'oficial de la Fundació Dieta Mediterrània, es va fer doncs ara ben bé farà 15 anys i va ser fruit d'això, d'un discurs entre moltes entitats científiques que van decidir que aquella era la fórmula d'explicar la dieta mediterrània. Això ha tingut tant d'èxit que qualsevol cosa ara s'explica amb una piràmide. I han sortit doncs, les piràmides de la hidratació, les piràmides de l'esport, les piràmides... Bueno, moltes piràmides, que benvingudes siguen, que no han generat confusió, perquè al final del que estan parlant és del mateix que parlàvem amb la piràmide, que és de freqüències, És a dir, de percentatges de menjar, consumir els productes sobre altres, però sobretot, i en el cas de la dieta mediterrània, és que tots i cada un d'ells, els productes que hi ha allà, són els nostres i són necessaris. Els que es prenen cada dia i que recomanen que es faci, que es mengin cada dia, la fruita i la verdura, 5 peces al dia, i aquella campanya tan reeixida, els 5 al dia, és completament vigent. I inclús arribar dalt de la piràmide i trobes allà a la dreta la copeta de vi. Pues la copeta de vi, per qui prengui vi, és molt recomanable. Els metges ens ho diuen així. Tampoc hem de fer una apologia del consum de res, de cap producte, i del vi tampoc, perquè qui no begui vi i no li agrada el vi, pues que no en begui. Però qui el begui, amb moderació, és molt saludable.
Mm-hmm. Tornem a cap endarrere, i el que volia preguntar és quines diferències, per exemple, pot haver-hi entre la dieta mediterrània i altres tipus de dietes i menges que hi ha al món.
Sí. Nosaltres, amb el tema de la dieta mediterrània, la nostra, la veritat és que ens trobem molt còmodes quan hi parlem, perquè la OMS, en el seu moment, va dir que les dues dietes més saludables del món eren la dieta mediterrània i el washoku. El washoku és la dieta tradicional japonesa. Es dona la situació de que les dues estan en perill. I per què? Pues estan en perill perquè la globalització, que és estupenda, magnífica per moltíssimes coses, amb altres pues està canviant la manera de menjar de la gent. Aquí, al Mediterrà, bueno, al final, com que és més estil de vida, també, que no, o tant estil de vida com, el, com, com tipus de menjar, pues la cosa resisteix i jo crec que inclús diríem que anem resituant-nos, eh? És a dir, aquí el fast food, per parlar ben clar, està agafant trets que són de la dieta. Cada vegada veus que aquestes grans companyies posen més amanida, posen més productes, és a dir, i la carn va situant-se allò que és. Però deixa, no deixa ser fast food, eh? Vull dir, i quan parlem d'estil de vida, parlem d'estil de vida, jo a vegades vaig amb un exemple molt fàcil, eh? La dieta mediterrània és seure en una taula, compartir amb els amics, amb la família, o sigui, gaudir d'això, eh? És un tema col·lectiu, i en canvi el fast food és anar a carregar el dipòsit de benzina. O sigui, és entrar en un lloc, menjar, pam, 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 i sortir i continuar, no? Llavors, pues bueno, nosaltres la dieta.
De tota manera, jo crec que som uns privilegiats, ara que parlàvem del món globalitzat, de tenir una dieta mediterrània, perquè hi ha molts països que no tenen ni per menjar. Llavors,
per descomptat.
Vull dir que encara, a vegades estem discutint si mengem bé, si no mengem... O sigui, ja és important menjar gairebé. Si a sobre ho fem bé i podem... tenir, pues, també combinar-ho amb esport o caminar, amb alguna cosa d'exercici i tot, doncs encara molt millor. Vull dir que a vegades no sabem ni el que tenim.
Sí, jo crec...
Aquí al costat, eh?
Jo crec que ho planteges estupendament bé, perquè bueno, el 80% de la població mundial passa gana. I aquests no vagis a buscar problemes de greixos, ni d'excessos, ni d'obesitat, perquè pobres prou fan... I nosaltres, amb aquesta societat de l'opulència, pues el que hem de mirar és... Hem de reflexionar amb totes aquestes coses, ser solidaris, per descomptat. Però, bueno, aquest no és el tema d'avui, tot i que és molt important. Però amb el tema de la dieta, el problema que nosaltres estem plantejant és que creix l'obesitat, etcètera, i sí, perquè s'estan abandonant els modus tradicionals de consum.
I què representa que sigui un dels elements de la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat? Té un lloc molt
llarg,
això.
Sí, sí, això va ser una feina estupenda que es va fer a la dieta, en el seu moment es va fer a la dieta. Amb l'ajuda de les administracions, Generalitat, en aquell moment, i el Ministeri d'Agricultura i el d'Assumptes Exteriors, que són els que tenen veu al món, i són els que poden seure davant de les aquestes organitzacions, doncs van promoure aquesta candidatura amb altres països del Mediterrani, i això ha representat un reconeixement brutal. En aquests moments tothom s'està apuntant amb això del patrimoni immaterial, i benvingut sigui tothom, no? Però en aquell moment va representar una fita molt important, que és dir, que aquest estil de vida, aquest estil de menjar, aquesta manera de fer, al final, reconeixement d'aquestes persones que composen aquesta societat del Mediterrà, pues això és el que fa que pues bueno, la gent es pugui sentir orgullosa del que representa la dieta mediterrània.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís amb el sector agrari. I ho fem a través de prop de 1.000 oficines Agrobank i 3.000 experts agraris que ofereixen assessorament especialitzat a tots i cadascun dels nostres clients. Agrobank. Compartim horitzons.
Hi ha molts restaurants que tinguin el segell de qualitat dieta mediterrània o que l'hagin adaptat a les seves cartes? O a vegades és que, clar, a vegades saps allò, la línia no saps ben bé on està.
Nosaltres sí...
La sempre parlen de línies
sí,
vermelles.
Sí, no. Nosaltres sempre amb l'ànim de... Aviam, l'objectiu de la Fundació és claríssim. La Fundació té un patronat composat per administracions i empreses que el que volen és que aquest estil de vida i de menjar es defensi, tingui un lloc, sigui reconegut i de dir que la veritat, que la consciència col·lectiva de que la dieta mediterrània és bona, i és. Que he de dir que abans del 92, que és quan... 93, quan de debò això de la Fundació neix a Fira de Barcelona. Vull dir, és molt nostre, eh? Vull dir, deixi'm dir-ho així, és molt de Barcelona i és molt, molt, molt de Catalunya, no? Llavors, aquest paper que sempre ha tingut Barcelona d'anar tres passes més endavant que moltíssimes ciutats, inclús europees, pel Mediterrani, per descomptat, no? És de l'època del Maragall, això va donar un tom descomunal. Sí. però, és a dir, la situació de Barcelona al món. No? En aquests moments Barcelona és una gran marca.
Barcelona es va obrir al mar, sí. I quan es va obrir el mar, es va obrir el món.
Pues mira,
va ser com una cosa curiosa.
Pues
no?
Està molt ben explicat.
Era la frase que deia... Sí. Jo vaig seguir molt... perquè llavors seguia els Jocs Olímpics, que són els únics que he cobert allò realment... I quan cobreixes uns Jocs Olímpics, ja des de l'Olimpiada Cultural, sí. O sigui, temes culturals, sí, sí. Fins després totes les que van ser esportius i totes les obres que es van fer. I jo me'n recordo d'allò, no? D'anar a la Vila Olímpica i veure tot allò tirat i veure realment el mar des de 200 metres.
Sí, que era impossible, no ho hem vist mai.
Jo que era de Barcelona, sí, no, jo la via del Clot em tallava, jo crec que no havia arribat.
Sí, sí, sí. Jo recordo també amb els pares d'anar als Rompeoles, perquè així veies el mar, no?
Sí, sí.
I, però només ho veies des dels Rompeoles.
És curiós,
és curiós.
No, i aquesta obertura, no?
Estàvem parlant de l'obertura perquè món, no? Ja no és el que es va fer aquí, sinó el que es va fer a fora vers aquí, no? Tota aquesta, deixem dir-ho entre cometes, aquesta venda de lo que ha estat de la realitat de Barcelona, aquells ponts fets amb altres ciutats del món, aquells acords... Bueno, Barcelona avui és una marca al món, extraordinària. Pues en aquell moment, en el moment de la creació de Barcelona Patrimoni Material, és Barcelona... Barcelona... Dieta Mediterrània del Patrimoni Material, és Barcelona té un paper importantíssim. Em deies el tema del reconeixement dels restaurants, etc etc. Bueno, jo explicava, que m'he anat per los cerros de Úbeda, explicava que quina és la raó de ser de la dieta, i llavors, com nosaltres tractem el tema de la restauració. La restauració és un element importantíssim per explicar el que vol dir la dieta mediterrània. I els restauradors són els grans, grandíssims aliats d'aquesta dieta, perquè són els que al carrer es parlen, o sigui, donen de menjar, presenten uns menús determinats que no uns altres, i un tipus de productes que no uns altres, i que fan que la dieta mediterrània estigui viva, vigent, i presentant batalla.
Bueno, a més, els hi donen un fet diferencial enfront d'altres restaurants, per exemple, em sembla que uns competidors dels Germans Roca són d'Austràlia o de per allà baix.
Sí.
Llavors, clar, vull dir, és una manera també d'oferir una cosa diferent, no?
Sí, això, de fet, és arrel d'aquesta campanya que estem fent a la Fundació de donar aquests... No, ja no diem nosaltres certificar, sinó que donar aquests reconeixements de restaurant de dieta mediterrània, que darrere d'això hi ha tot un check-in que es porta amb uns punts molt determinats, producte de proximitat, les coccions, les que han de ser, l'oli d'oliva verge extra, el vi a copes... O sigui, hi ha una sèrie de requeriments necessaris per dir jo sóc un restaurant mediterrani. Sobretot el producte de proximitat també ens pesa moltíssim. Pues, però això neix arrel d'un programa europeu on 6 països d'Europa i 3 de l'altre cantó del Mediterrani, que eren Grècia, Itàlia, Espanya, Túnez, Egipte i Líban, tots 6 vam seure amb diners, amb recursos de la Unió Europea, per dir que podíem fer junts. Primer ens vam posar d'acord que era dieta mediterrània. I dieta mediterrània va ser la nostra piràmide. Tots la van adoptar. I en aquests moments aquesta oficialitat encara és més evident, no? La segona va ser de què diem per explicar la dieta. I vam fer un discurs comú i després això se va anar a explicar als col·legis. Va haver tot una prova pilot d'aquestes... Som 6 països, però 9 entitats dels països que es van dedicar a fer aquesta feina. I l'última va ser... Pues ara anem a trobar els restaurants que estan fent dieta i anem a reconèixer-los. I nosaltres només ens van deixar fer litoral quan això de la dieta mediterrània... Escolti, vostè va pel món i... Vas pel món i veus que els portuguesos parlen de la dieta mediterrània sense cap problema, pues que no és estrictament el litoral, sinó que són pràcticament és el que és paral·lel 40. És un tema de latitud. Uh-huh. I nosaltres, arrel de tot això, hem fet una organització que es diu Paral·lel 40, que no vull entrar-hi ara, però l'explicarem quan tu ho creguis pertinent. La qüestió és que els restaurants a Catalunya, vam començar, vam fer tot el llevant mediterrani, vam començar el Faro del Puerto a Cádiz i vam acabar a llançar el Miramar, i els restaurants que estan, pues, després es va fer aquest reconeixement, van anar amb una guia, bueno, pues això que era un programa europeu va començar a créixer per l'interès de les pròpies empreses. Jo repto, abans ho deia, no? Perquè avui dieta mediterrània és un valor. Uh-huh. És un valor, vull dir, qualsevol cosa avui, qualsevol, i no vull despreciar, al revés, coses importants, molt importants, que els posen ràpidament el cognom mediterrani, no? I això jo repto a qui sigui. Escolti, posis abans del 92, per això venia tot el tema Maragall i això que m'he enrotllat tantíssim. Posis abans del 92 a buscar dieta mediterrània i surt l'estudi dels 7 països que van fer l'Ansel Keys, va fer, que va veure allò als anys 50 i pico, de que la dieta... Aquest va estudiar 7 països, la gent com menjava i com vivia. I va veure que a Creta, aquella societat, resulta que tenien més longevitat, no? I per què? Perquè mengen. I per què? Per la manera que ho mengen, que tenen tot a miquetes, i caminar molt, perquè l'orografia és la que és, i què és el que beuen? Vi. I això va ser determinant. I aquest estudi el van publicar als Estats Units, als anys 70, i està aquí. Llavors, aquí, a Barcelona, per això deia la importància que té Barcelona, Fira de Barcelona, una sèrie d'empresaris de l'alimentació diuen, escolta, per què ens hi posem a treballar amb això de la dieta mediterrània, que pot ser un valor que ens diferenci i que ajudi a que la gent ens conegui. I formen l'Associació de la Dieta Mediterrània, que després s'ajunten amb les administracions i formen i creen la Fundació.
De la Fundació, què ens podria dir? Quina és la seva feina principal?
La fonamental és les evidències científiques. O sigui, tot això, a darrere, té un discurs tremendament seriós. Tant que la primera activitat que va fer la Fundació va ser un congrés. Aquest congrés va portar autoritats científiques mundials a Barcelona a parlar dels beneficis de la dieta mediterrània. I ara, aquest any 16, va ser el desè d'aquests congressos, que es fan cada 2 anys. I durant aquests 20 anys pues, s'ha creat un corpus científic importantíssim que evidencia que tot això que estem dient quan a la gent li recomanem que mengi, que faci dieta, que visqui dieta mediterrània, darrere hi ha molts imatges i molts estudis que confirmen que allò és el més saludable.
I parlant de vida saludable, en una societat on sempre falta temps i anem estressats, com es pot això...
Sí.
Complementar.
Sí, perquè, clar...
No, tots diem... Jo sóc el primer, eh? Sí, caminaré, faré no sé què. I al final, també l'edat, a mesura que vas fent gran, sí. Et fot mal tot i dius, hòstia, sí. ara fer costa.
Sí, a mi m'ho expliques que tinc 62 anys, no? I ens coneixem de fa molts anys, Isidre. Amb altres feines... Bueno, sí. Què és el que estem dient? Nosaltres tenim l'obligació d'apuntar cap al sol. Vull dir que la gent sàpiga on està la llum i on està el camí de la veritat. Després aquí... cada un ha de fer el seu petit esforç. Petit esforç, que és un plaer. Barcelona, donar-se un passeig per Barcelona, és fantàstic. Agafar el metro i l'autobús, l'agafem tots. Però què agradable és, quan tens un ratet més, pues caminar aquells 20 minuts, aquella mitja hora. De fet, ara, com que tot és molt radical, ara sempre estan dient que tenen que ser els quasi 10 quilòmetres que hi ha que caminar cada dia, però bueno, jo crec que si un fa la meitat i el fa cada dia, fa moltíssim. I jo no sóc un metge, jo sóc un comunicador i el responsable d'una... Però sí que constantment estic escoltant els metges i els nutricionistes que tenim a dins de la Fundació, que ens van marcar les pautes, i la veritat és que es pot viure saludablement. Mm-hmm. És a dir, practicant dieta mediterrània, aquest estil de vida. És veritat que els modes socials han canviat. Ara ja no dinem a casa. Abans tots dinàvem a casa, pare i mare, i ja no et dic el sopar.
Pues jo he fet un retrocés, eh? Jo ara he canviat. Després de molts anys de dinar fora, ara he canviat des de fa un parell d'anys.
Envejable. Sí. Però, per exemple, el sopar que era...
No me n'adonava, eh?
Ja.
És increïble.
Clar. El sopar, que és... Han desaparegut els sopars al voltant de la taula. Ara els sopars són al voltant de la tele. Eh? I un menja, i allò seure i dos plats, i pues és que socialment sopa, si vas al carrer, a casa, es menges alguna cosa, no? Llavors, tot això...
Nosaltres devem ser certs estranys. Sí. De moment ho he mantingut encara.
Que, escolta, pues...
I això que hi ha un T25 i l'altre 21, i encara ho mantenim.
Carai, pues això és un...
Això del sopar, sí, sí, taula... Sí. A vegades sí que un triga més a micropròs, però s'està dutxant o d'això, però... De moment, i ara hem recuperat també el dinar a casa tots.
Carai, doncs això és...
Tard, però...
Jo et diria que és quasi rara avis en aquests moments, sí, sí. Això, perquè...
Ja per acabar, perquè ens ha entrenat, que inclús havíem d'haver fet una petita pausa, però se va... M'he despistat avui. En la seva pàgina web hi ha un menú per seguir una dieta diària, he vist. Costa molt d'elaborar-lo, perquè cada dia sigui diferent. Per exemple, avui... dissabte 29, i visc que per dinar, entre altres coses, hi ha uns petits flams d'espàrrecs amb crema de pèsols, i per sopar una dorada amb salsa de tahina, per exemple.
Ben,
a part d'altres coses, no?
Deixa'm explicar que aquests menús fan nutricionistes molt seriosos i estan molt estudiats i molt valorats, i són dieta mediterrània. I deuen ser-ho perquè nosaltres, aquestes entrades a web que tu has fet, nosaltres al mes tenim una mitjana d'uns 58.000 sessions de gent que obre i es mou per la web. Usuaris 40.000, 40, per que ho he portat anotat i tot, 40.660 aquest mes, eh? Aquest del 26 de març al 29 d'abril. Jo he demanat aquest dematí, dic, mira'm a veure qui ha passat per casa, qui ens ha vingut a veure. A Twitter tenim uns 4.200 seguidors, 268, i al Facebook n'hi ha 6.000. Això, per què ho explico? Perquè hi ha un munt de gent que té molt interès en el tema de la dieta mediterrània, i un munt de gent que ens escriu amb el tema de les dietes. I ens ho diu, i alguna vegada inclús ens dona alguna idea, no? Però aquestes de les coses que ens agrada i estem contents de que ho podem fer, sobretot per les persones que tenim, que ho saben fer molt bé, no? Són nutricionistes.
Doncs agraïm a Domingo Valiente que ens hagi parlat un altre cop de la dieta mediterrània. Jo crec que hem fet un repàs ampli sobre el tema. I, bueno, animem... Suposo que hi ha molta gent la fa, però que també s'animin a entrar a la pàgina web de la Fundació Dieta Mediterrània. Se recorda de l'adreça?
Dietamediterrània.com. Ja.
I allà veuran, o sigui, el plat que vulguin, pel dia que vulguin, i, bueno, el plat, bé. I fins i tot, ja a l'esmorzar, a mig matí, o sigui, el que recomano...
Sí, sí, la recomanació...
Que tenim sucre, vull dir, seria la dieta. A mig matí, el dinar... A mitja tarda i al sopar.
Exactament.
Doncs moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Del camp a la taula. Els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 2777. La consulta. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777.
Del 9 al 17 d'agost, al Club Més Amics, volem que ens acompanyis a descobrir Albània i Macedònia, l'Europa més secreta. Viurem junts l'encant de ciutats com Cruja o Tirana. Visitarem el manantial de l'Ull Blau, el llac Dòrit, Saranda, Girocàster, Corse i tants altres punts màgics d'aquesta encantadora regió. Del 9 al 17 d'agost, Albània i Macedònia, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics, volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Del camp a taula.
Els preus agraris. Aviram.
A la llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat a 1,34 €, i el groc viu a 1,43 € al quilo, mantenint-se les dues cotitzacions respecte a la darrera setmana. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 2,20 € al quilo i el groc canal a 2,11 € al quilo, repetint els dos preus en relació a la setmana anterior. La gallina pesada ha marcat 12 € al quilo i el gall 5 € al quilo, mantenint-se els dos respecte a la darrera setmana. Ous. El preu per dotzena a la categoria XL de més de 73 grams ha cotitzat a la llotja de Bellpuig a 1,06, puja un cèntim. A la categoria L de 63 a 73 grams a 0,80 €, augmenta un cèntim. També a la M de 53 a 63 grams a 0,69 €, repeteix. I a la S de menys de 53 grams a 0,53 €, es manté en relació a la setmana anterior.
Vaquí de carn.
El vaquí de carn creuat femella de 180 a 240 quilos per canal s'ha fixat aquesta setmana a Mercabarna i a Merco Lleida a 4,34 € a la categoria E, a 4,15 € a la U, a 3,90 € a la R i a 3,51 € a la categoria O. Totes les cotitzacions es repeteixen respecte a la darrera setmana.
Porcí.
Les costelles de porc de Girona per majoristes han cotitzat el 4 de juliol a la secció de porcí del Mercat Carnir Ramader i Avícola de Barcelona entre 3 i 3,3 € per quilo. El llom canya entre 3,62 i 3,65 € per quilo. La costella entre 3,80 i 3,83 € al quilo. El filet entre 4,80 i 4,83 € per quilo. I el cap de llom entre 3,25 i 3,28 € per quilo. Tots els preus es mantenen en relació a la setmana anterior.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8,30 € al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna. El de 10,6 a 12 quilos a 7,90 € al quilo per canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,40 € al quilo per canal. El cabrit ha marcat 12,30 €. Tots els preus repeteixen respecte a la darrera setmana.
Conill.
El conill de 1.750 a 2.200 grams s'ha fixat a la llotja de Bellpuig a 1,60 €. Es manté en relació a la setmana anterior.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís amb el sector agrari. I ho fem a través de prop de 1.000 oficines Agrobank i 3.000 experts agraris que ofereixen assessorament especialitzat a tots i cadascun dels nostres clients. Agrobank. Compartim horitzons.
El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, conversem amb Josep López, del Mercat Central del Peix. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia, Isidre.
Bon dia.
Més amb vosaltres.
Sí, sí, un altre mes i ja venen les vacances allà a l'horitzó.
Ja comença a venir, ja.
Un terme molt, molt mariner, no? Allà a l'horitzó ja es veuen, ja es comencen a veure al final de l'horitzó, mai millor dit.
Això vol dir que també ja fa falta la platja, també.
Sí, sí. Bueno, hi ha alguns que són més de muntanya, però com que ara el que toca és que ens diguis quins són els peixos que menys s'ha comercialitzat, doncs serem de mar amb aquest espai.
Doncs aquesta setmana hem tingut entrades variades de gènere. Amb això vull dir que han hagut entrades de peix salvatge i peix de cultiu. Del peix salvatge parlem del lluç de ressogament o volanta, capturat a les costes d'Irlanda, de Dinamarca, de les Illes Britàniques, de França i de la cornisa cantàbrica, el lluç de palangre, de les costes gallegues, del litoral cantàbric i de la zona de Namíbia, que està al sud del continent africà, i referent al peix blau tenim sardines de les costes de Galícia, Portugal, del litoral catalano-llevantí del sud peninsular, saitó del Cantàbric, d'Andalusia, i de les costes llevantines i del litoral català. Del peix de cultiu han hagut bones entrades de llobar i orades procedents de Tarragona i de Múrcia, turbots de la banda de Pontevedra, corballs de Castelló i de Turquia, i la truita de les piscifactories de Lleida i de Logronyo.
El terme aquest de peix salvatge m'encanta. És un terme allò que sona... Però, bueno, és així, no?
Exacte.
I pel que fa al marís fresc?
Pues del marís fresc tenim escamarlans de les Illes Britàniques, de França, de Galícia i de les costes catalanes, el musclo, tant el de roca com el de cultiu, procedent de Galícia, Tarragona i de França, i la rossellona, que ve del litoral italià.
Doncs moltes gràcies, Josep. Contactem de nou la setmana vinent. Ja ens en quedaran solament dos per acabar la temporada i per saber quin peix i marisc haurà estat el més comercialitzat aquí al Mercat Central del Peix i, com sempre, la seva procedència.
Molt bé, sí, doncs fins la propera.
Tot seguit oferim una fitxa d'un producte del Mercat Central de Fruites i Hortalisses, ja que la Susana no ens pot atendre aquest mes. En concret, parlarem de la pruna, que és una fruita de pinyol de la qual podem trobar varietats grogues, verdes i vermelles. El seu valor nutricional és de 64 calories per cada 100 grams i la seva estacionalitat va de juny fins a octubre a l'aire lliure. La pruna fresca conté un 66% de sals minerals alcalines i un 75% quan és seca. La seva riquesa en sucres i àcids alcalins la converteixen en un aliment molt energètic, un gran laxant i un desintoxicant. Té vitamines C, B1, B2 i PP, a més de ferro, calci, fòsfor, magnesi i potassi. Es tracta d'una fruita molt indicada per tractar el restrenyiment, les congestions hepàtiques i el reumatisme. Així mateix, és un component important a les dietes per aprimar-se perquè moltes de les seves varietats en fresc tenen un contingut calòric molt baix. Els principals països productors són Rússia, Estats Units, la Xina, Romania, Alemanya, Turquia, França, Espanya i Itàlia. Cal dir que a l'estat espanyol destaquen, sobretot, Múrcia, València, Saragossa, Alacant, Barcelona, Màlaga, Albacete, La Rioja, Còrdoba i Granada. La pruna pot menjar-se fresca, bullida o seca com a pansa. També és una fruita molt utilitzada per a l'elaboració de confitures i melmelades, encara que la millor manera de sentir el seu sabor és consumir-la al natural. La manera ideal per conservar les prunes és guardar-les en un lloc fresc, com ara, per exemple, la nevera, i retirar-les just abans de consumir-les, especialment si són madures. A més, es pot fer servir per a l'elaboració de macedònies, pastissos i dolços, així com melmelades i còmputes. I fins aquí la secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
En aquesta secció oferim receptes de temporada que han estat elaborades des del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Què ens portes avui, Joan?
Doncs, Isidre, avui tenim una sopa freda de tomàquet, formatge fresc i gambes pelades. Un primer plat molt adient per a l'època de l'any en la qual ens trobem.
I quins ingredients caldran per a preparar aquesta sopa freda?
Preneu una nota perquè per 4 persones necessitarem 6 tomàquets d'amanida madurs, és a dir, uns 600 grams de tomàquets, 240 grams de formatge fresc, 24 olives negres, 16 gambes o llagostins, 4 cullerades soperes d'oli d'oliva verge, orenga, sal i pebre.
I ara que ja tenim tots aquests ingredients, Joan, com elaborem aquest plat?
Doncs en primer lloc es preparen 2 recipients per coure les gambes, un amb aigua bullint i un altre amb aigua molt salada i molt freda. A continuació es posen les gambes en l'aigua bullint i quan torna a arrencar el bull es treuen i es posen en el recipient amb l'aigua salada gelada. Una vegada fredes es pelen les cues. Es tallen els tomàquets i es reparteix en 4 plats fondos. Es talla el formatge en daus i es reparteix. S'afegeixen les cues de gamba i les olives, s'amaneja amb oli, sal, orenga i ja està. Fins aquí la nostra recepta d'avui. Bon profit.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel. Producció agrària ecològica.
El camí per definir el futur reglament sobre la producció agrària ecològica comunitària s'ha aplanat. Finalment, el Parlament, la Comissió i el Consell Europeus han acordat un text preliminar que servirà de base del nou reglament, l'entrada en vigor del qual es preveu que sigui l'1 de juliol del 2020. El negociador del Parlament Europeu, l'alemany Martin Hausling, s'ha mostrat satisfet de poder tancar aquest pacte sobre una norma que no ha estat exempta de controvèrsies, donada la seva complexitat, i que després d'haver passat per 6 presidències de la Unió Europea, s'ha tancat amb la presidència de Malta. L'eurodiputat alemany ha explicat que en alguns dels punts que van aixecar suspicàcies en les anteriors presidències comunitàries, com el de les importacions o el de les contaminacions amb pesticides, ara s'ha aconseguit grans avenços. Així mateix, el tema dels llindars sobre restes de substàncies no autoritzades ha quedat descartat. Si bé la Comissió Europea presentarà als 4 anys de l'entrada en vigor del reglament un informe per determinar, en cas de contaminació, d'on ve aquesta i tornar a reprendre la qüestió. Per la seva part, els agricultors estan obligats a aplicar mesures cautelars per evitar la contaminació i, en cas de presència sospitosa d'un pesticida o fertilitzant no autoritzat, el producte final no portarà el certificat ecològic. Un dels grans èxits, segons el negociador alemany, és l'elaboració d'una base de dades per incrementar l'oferta de llavors i animals orgànics en els propers anys. A partir d'ara, per a la seva aprovació formal, aquest reglament haurà de passar encara durant aquest mes de juliol, ja sota la presidència d'Estònia, pel Comitè Especial d'Agricultura, la Comissió Europea, el Parlament Europeu i el Consell de Ministres d'Agricultura de la Unió Europea.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís amb el sector agrari. I ho fem a través de prop de 1.000 oficines Agrobank i 3.000 experts agraris que ofereixen assessorament especialitzat a tots i cadascun dels nostres clients. Agrobank. Compartim horitzons.
La música de la gent del camp.
La cançó que sentirem avui, en aquest espai, vaig estar a punt de triar-la com a sintonia de la secció. Al final me la vaig reservar per emetre-la algun dissabte, com és el cas d'avui. Es tracta del Wake Me Up, del DJ i productor suec Avicii. Esperem que els agradi.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up. Didn't know I would.
Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is a prize. So wake me up.
Avui dissabte 8 de juliol es realitza a Gandesa una jornada tècnica sobre els mètodes de control de barró en el clima mediterrani. El dia 11 es du a terme a Vic una jornada sobre els riscos associats a la caudofàgia en els porcs i els mitjans que calen per reduir la necessitat d'amputar la cua. I a Sabadell es fan les setenes jornades dels horts escolars ecològics. El 17 de juliol, la ciutat de Balaguer acull una jornada en la qual s'explicarà com s'ha de fer un bon tast d'olis. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que l'Escola Agrària de Mas Bover ha organitzat entre els dies 3 i 4 de juliol un curs de mecànica d'almàsseres, que ha estat el darrer d'aquesta temporada. Al mes de setembre es tornaran a efectuar aquests cursos a les escoles agràries del DARP.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Des d'ahir divendres 7 fins a demà, diumenge 9 de juliol, es du a terme la Fira Internacional de la Ceràmica, Argília Argentona, amb un complet i ampli programa d'activitats complementàries que ha estat preparat per a l'organització del certamen. El dia 8, Cervera acull la Fira del Vi, al carrer Major, i el 8 i 9 es realitza a Móra d'Ebre la mostra de vins de la Ribera, on es podran degustar a la plaça de l'Estrella diversos vins de la zona. Per últim, el tercer dissabte de juliol, en aquesta ocasió cau en dia 15, se celebra a Guissona el Mercat Romà.
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Amb les fires finalitzem el nostre espai d'avui. Tornem la propera setmana a Del Camp a Taula amb molta més informació i entrevistes relacionades amb el món agrari i agroalimentari, rural, forestal i pesquer de Catalunya, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.